Les dues en punt. Arriba la copa, també aquí a l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
La copa mola o la copa no mola? Ahir ja vam debatre sobre això al Tribuna Preferent, per tant, no caldrà que tornem a insistir en el debat, però és la pregunta del milió. Cada cop que ens trobem en una d'aquestes, queda clar que econòmicament, com a mínim de moment, no gaire, després us expliquem més detalls. Per al·licients esportius, tampoc massa, i més veient com està descarregat el calendari i les urgències a la Lliga, i per acabar-ho d'adobar, no sembla que si van molt bé les coses i ens veiem contra un primer A, pugui haver-hi públic, com a mínim de moment. Tot i això, a ningú se li escapa tampoc que és una competició que dona prestigi, que dona hores de vol a aquells que estan faltats de ritme, també als més joves que podran debutar amb la primera plantilla a partit oficial i que, carai, que després de 5 anys sense disputar-la, també ve de gust veure'ns en un escenari com el de demà. Avui la plantilla ha entrenat a Sant Oleguer amb la presència de joves del juvenil com Pol Tristán, Marc Vargas, Víctor Lamela, Xadir Riat, Alberto Salamanca o Albert Luque. L'equip viatja demà en la prèvia del partit i tornarà d'Eivissa just després del xulet final. Per cert, no hi haurà televisió, però sí Ràdio Sabadell. Demà la 94.6 torna a Can Misses, però ho farà en un context molt diferent de l'última vegada.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Està ràpid avui el control de sol, Roger Benet. Comencem.
Comenta la recepció.
Escoltarem Antonio Hidalgo, que acaba de comparèixer fa res. Uns segons en roda de premsa. Saludarem en directe Gianluca Simeone, davanter de l'equip eivissenc, i sí, el fill del Xolo. També el que comporta econòmicament aquesta competició del CAO, Mercantil, Escola Pia, Natació Sabadell de Futbol Sala, Òscar Salguero o Motor Club Sabadell.
I fora de l'hotel?
El Girona va empatar 0-0 a Montilivi contra el Rayo Vallecano ahir en el duel d'aspirants a l'ascens en el qual es tancava la 18a jornada de la segona divisió. Tots dos segueixen ara empatats a punts en el límit de la zona play-off. A primera, ahir a Balaïdos, Celta 4, Cádiz 0. Avui, per cert, hi ha partit també de primera entre dos dels que juguen la Supercopa i, per tant, encara no entren a la Copa del Rei. A les 10 a Valdebebas, Madrid Athletic Club. Demà a les 9 es jugarà el Barcelona Real Sociedad. La Copa 2021 de bàsquet ja té dia, lloc, hora, escenari. Serà de l'11 al 14 de febrer. Avui s'ha confirmat el Wizzing Center de Madrid com a seu de la competició. I el ciclista italià Diego Ulissi, company d'equip de David de la Cruz al Team Emirates, ha hagut d'interrompre momentàniament la seva carrera per una miocarditis, un problema cardíac.
I a les xarxes socials.
El sorteig d'entrades per l'Ibiza Islas Pitiusa Centre d'Esports Sabadell de demà. Teniu el sorteig al perfil de Twitter del conjunt balear. I no pel sorteig com a tal, sinó perquè el que implica és que, com hem dit en els últims dies, serà el primer partit de tota la temporada dels arlequinats en públic a les graderies. Per tant, a poc a poc.
De quin partit no estarem pendents?
Dos enfrontaments de la jornada 12 de la República Txeca acaben de començar a les dues. D'una banda, Karvina contra Jablonec, de l'altra, Mladá Boleslav contra el Baník Ostrava.
Avui celebra el seu aniversari Adrián Arroyo.
Sabia jo que un any més cauria. La brometa de Roger Benet. Bon dia per complir anys. Va triar també el sabadellenc Roger García Junyent, exfutbolista, entrenador i exmembre del cos tècnic del Centre d'Esports. Sí, servidor també es fa una mica més gran.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Quatre minuts, 42 segons. Per sobre de les dues, entrem en matèria. Dimarts 15 de desembre del 2020, dia de prèvia també aquí a l'Hotel Suís, en aquest cas d'estrena de Copa del Rei. 5 anys després torna la competició del CAO al Centre d'Esports. Serà demà, serà Eivissa, serà Can Misses. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Toca primera eliminatòria, toca pensar en un equip de tercera divisió, en aquest Eivissa Islas Pitiüses. Després marxarem fins a Eivissa. Demà, evidentment, podreu escoltar el partit en directe aquí a Ràdio Sabadell des de Can Misses, i ara us descobrirem alguns dels secrets d'aquest conjunt pitiús. Però abans, avui Antoni Hidalgo ha parlat en roda de premsa també. S'està fent un far, el pobre, de comparèixer al ritme de 3-4 vegades per setmana mínim, eh?
Mira, avui fèiem conya amb una altre tema, relacionat també amb el mateix protagonista. Recordo un vídeo d'aquests que corren per YouTube de Pep Guardiola contestant llavors a Jordi Évole, i li feia un càlcul i deia: jo surto aquí en sala de premsa cada 3 dies, estem parlant de 3 rodes de premsa cada setmana, no sé quantes preguntes per no sé quants mitjans. Salvant totes les distàncies, perquè no hi ha tants mitjans que segueixin el Sabadell.
No, però són 4 rodes de premsa setmanals.
Però pensa les rodes de premsa que està fent Antonio Hidalgo des de que ha començat la temporada, que, com dius, està fent un far d'haver de respondre preguntes d'unes coses, d'unes altres. Algú dirà, ja li van al sou. Sí, també ja li van al sou. Però déu-n'hi-do del que hauria de ser el més habitual, Adri, 2 per setmana, una de prèvia i una postpartit. Aquí, clar, a 2 partits per setmana, com estem sortint, doncs res, avui ha tornat a passar per la sala de premsa Miguel Quereda, el tècnic de Canovelles.
Tenim moltes cosetes avui del centre d'esports, per exemple, que avui l'equip s'ha entrenat a Sant Oleguer, que ho ha fet amb juvenils, amb Pol Tristan, amb Marc Vargas, amb Víctor Lamela, amb Xavi Riat, amb Alberto Salamanca i amb Albert Luque. A ningú se li escapa que la convocatòria de demà d'Antonio Hidalgo serà precisament amb jugadors de l'Obrador Arlequinat, tot i que recordem, Sergi, que en tot moment sobre la gespa de Can Misses han d'haver-hi fins a 7 jugadors amb fitxa de la primera plantilla. És a dir, que encara que Froy i Leal, el porter, i encara que David Estals estiguin en dinàmica de primer equip, ells no serveixen com a jugadors de la primera plantilla per arribar a aquesta quota de 7 jugadors.
Sí, ara de seguida farà números també Antonio Hidalgo, perquè també li ha tocat respondre a aquesta circumstància, com dius, i sobretot els riscos que hi ha a l'hora de tenir 4 jugadors que no siguin de la primera plantilla en el terreny de joc a la mateixa vegada. Bé, doncs de seguida ens sentim parlar, però ha tingut una miqueta de tot avui aquesta roda de premsa. La part positiva és que després d'haver guanyat contra el Cartagena hem pogut obviar tot el que té a veure amb estats anímics, amb
per baixa de la classificació,
correcte,
descens...
Ja arribarà Castellón, ja en parlarem a partir de dimecres a la nit, un cop acabi el partit de demà, però avui només gairebé en exclusiva, gairebé, hi ha hagut una petita dosi, però gairebé en exclusiva s'ha hagut de parlar d'aquest partit de Copa.
Doncs va, anem a parlar del partit de Copa. La pregunta, en el guió no me l'has posat amb el verb molar, però també amb M. La Copa, no et pregunto si mola o no mola, la Copa molesta o no molesta?
No molesta, no molesta, o si més no, no li molesta a Antoni Hidalgo i al Centre d'Esports Sabadell. I això que el calendari ve com ve i s'està pagant conseqüències com les que s'està pagant el conjunt arlequinat. Però ha tocat, per si algú tenia cap mena de dubte, aquella mítica frase també de doncs jo llançaria la Copa. Jo la Copa aquí pel mig, ara mateix... Home, ara deixem que sigui dolent. Si fos la Copa Federació, si fos la Copa Catalunya... Però estem parlant de la Copa...
Un respecte, a tot el que s'ha donat. La Copa Federació...
De la Copa del
campió
Rei...
Campió de la Copa Federació en el seu dia al Sabadell.
I de la Copa Catalunya, també, però...
També, i el viatget a Sant Vicent del Raspeig, que...
Doncs això, per sort, demà és Copa del Rei i...
La bona gent del Jove Espanyol ens va tractar
bé. Això perfecte, no?
Cap va ser un gran dia, allà, el
si
dia
no
de la Comunitat Valenciana.
Era un dia de festiu allà a València...
Dimecres i... allà a les 12, boníssim.
Copa del Rei.
Guió, un guió com aquest demà.
Anem a centrar-nos demà. No, no, jo no vull demà ni pròrrogues ni penals, ja t'ho dic ara. El que sigui, però que resolgui en 90 minuts. Dit això, que no molesta, que la Lliga és evidentment el que més interessa, el que més importa i el que més preocupa el Centre d'Esports Sabadell, però ha fet lectura positiva Antonio Hidalgo a l'hora de donar-li importància a la Copa, no només pel que significaria la classificació, sinó a l'hora de gestionar grup. També diu el de Canovelles que és important seguir vius en aquesta competició.
La nostra realitat sabem quina és, que és el dia a dia de la Lliga, però jo crec que és un partit molt important per nosaltres com a grup, dona la possibilitat de veure jugadors. Tenim una plantilla molt àmplia i tothom està treballant a un alt nivell com per tenir minuts i no és fàcil pues, els que tenen menys minuts. Tenim ganes que com a grup és important passar a aquesta eliminatòria.
Per tant, trobant-li també aquestes virtuts a Antonio Hidalgo en quant a gestió de grup i en quant a veure això, hores de vol, no?, de jugadors que no les estan tenint a la Lliga. Recordem, Sergi, que ja ho havíem comentat, que l'equip va i torna seguint els protocols de la Lliga, per molt que sigui encara Copa, amb un xàrter el mateix dia, abans del partit, juga a Can Mises i torna després de l'enfrontament, però al marge d'això, l'equip entrena demà, o sigui que la rutina, pels que són habituals i no jugaran contra l'Ibiza i les Pitiusas, no canvia res.
Sí, i no canvia fins i tot ni l'organització, perquè, com dius, l'equip, abans de sortir en avió cap a Eivissa, cap a la illa, entrenarà amb normalitat, com ho ha fet aquest matí, això sí, amb 6 jugadors del juvenil que avui ja han completat aquesta sessió preparatòria del conjunt d'Antonio Hidalgo, i sobretot, això el que no afecta és, com dius, els que es quedaran aquí a terra, els que no viatjaran, no jugaran la Copa i simplement es quedaran, entre cometes, descansant a l'espera que tornin els seus companys dijous, bé, el mateix dimecres a la nit, però dijous per treballar, pensant llavors sí en el partit de Lliga contra el Castellón. Això no treu que, evidentment, el calendari, com diem a Driver, molt carregat.
I avui, fet, si vols el recordem, bàsicament és jugar aquesta setmana que juguen tots els de segona divisió. Aquí sí que és el mateix problema, el mateix peatge, independentment que un viatge sigui més còmode que un altre. Per fer-nos una idea, el Castellón va a San Fernando, o sigui, no t'hi vulguis trobar, eh? O sigui, sí, que la mercadeta és més gran, segurament, tot i que el planteja exactament igual Òscar Cano que Antonio Hidalgo, amb els suplents i amb gent segurament de la base orelluda. Però el que anàvem, calendari, si el Sabadell passa a jugar l'endemà de Reis, el dia 7, després d'haver jugat dilluns contra el Girona, jugaria entre setmana, després la segona ronda, que seria, amb tota probabilitat, fora de casa també, sorteig pur contra un segona B. Sorteig pur, em refereixo al tema que et pot tocar qualsevol segona B, no que sigui un sorteig que et pugui tocar en primera ja. En aquest sentit, no. Ha estat elit dirigit, però no seria un català, un valencià, un aragonès, sinó que et pot tocar algú de tot Espanya i seria anar allà a jugar. I en cas de passar aquesta també, com dèiem ahir, al cap de setmana sí que hi hauria Copa del Rei només i no Lliga, el cap de setmana crec que és del 16 de gener, i aquest sí que ja podria ser per probabilitats contra un primera divisió i, per tant, podria ser aquí a casa. Però vaja, que el calendari carregadet sí que vindrà si el Sabadell passa rondes.
I sobretot, venim d'on venim. I en aquest sentit, avui Antonio Hidalgo ha volgut llançar un avís per navegants o, com a mínim, una queixa a cel obert a l'hora de deixar clar que el que ha patit el Sabadell en el que portem de temporada pràcticament no ho ha patit ningú.
Sempre tenim l'actitud de lluitar tots els partits. A partir d'aquí hem de veure quins jugadors i en quins moments de forma i de necessitat que tenim de cara a demà. Jugar cada 3 dies per nosaltres és infernal. Portem un calendari que cap equip ha suportat. Nosaltres vam començar més tard, es van aplaçar un partit i no tenim descans des de fa moltíssim de temps. A partir d'aquí, nosaltres hem de ser hem de calcular molt els esforços, veure quins jugadors estan en les millors condicions.
Per tant, calculant esforços amb oportunitat pels menys habituals, també, com dèiem abans, Sergi, amb 6 futbolistes, amb Pol Tristán, amb Marc Vargas, Víctor Lamela, Xadi Riad, que de fet ja ha anat unes quantes vegades amb la primera plantilla, segona divisió convocat, crec que 4 convocatòries porta el jugador cedit pel juvenil del Barça, Alberto Salamanca i Albert Luque, que recordo que crec que Vallecas també hi va anar. Són 6 jugadors que avui s'han entrenat i, com diem, segurament tindran protagonisme demà.
Això sense comptar els que ja són habituals dintre d'aquestes convocatòries que no són del filial, o que no són del juvenil, però que estan amb el filial, aquest filial que estava a l'espera de que torni la competició en el futbol territorial, com són Froy Leal per un costat, que per cert, demà, bé, ara de seguida serà protagonista. Sí. I David Estals, el xino, que aquests, com diem, ja gairebé els tenim molt coll avall, però que no formen part, federativament parlant, en fitxa federativa de la primera plantilla. Per tant, amb això que estem calculant, comptant, de cada haver-hi 7 del primer equip sempre en tot moment damunt la gespa...
Llista de 20, per cert, eh?
No hi compten,
de 23.
Correcte, i a sobre amb una llista que és inferior al que és habitual en Lliga, com a mínim en el futbol professional. Amb tot aquest panorama, Antonio Hidalgo, que no ha volgut donar massa pistes de qui sí i qui no, el que sí que ha deixat clar és que minuts pels joves, oportunitat pels joves... Però deixa'm que t'ho digui així, Adri, amb matisos que ell mateix ha explicat.
És important saber que el juvenil està fent un gran treball amb el Miqui com a entrenador. Estan fent un bon començament, estan treballant bé, alguns d'ells ja els coneixem. i bueno, estan en la situació que ens ajudaran. És una situació no fàcil perquè en el moment que tens quatre juvenils o quatre jugadors del filial al camp, estàs patint per si pot haver alguna expulsió que et faria quedar-te fora de l'eliminatòria.
Recordem que per això precisament el Villarreal B va perdre un partit que havia guanyat, crec que amb 8 homes, a Castalia l'any passat. Li van donar el partit per guanyat al conjunt orellut, bàsicament perquè a l'hora d'expulsar jugadors es va quedar amb 8, però dels 8, 2 no eren de la plantilla del Villarreal B, sinó que eren del seu, del juvenil.
I alguna cosa semblant, no tan exagerada, és la famosa de l'Alcorcón d'aquesta temporada.
Que sí, queda... tenir jugadors amb fitxes que no eren del primer equip, tot i que a l'hora de la veritat, bàsicament eren jugadors de dinàmica primer equip.
En aquest panorama és com es mou el Sabadell, i per tant demà caldrà vigilar. I com et deia abans, un dels...
Freud, no has dit?
Sí, he dit Freud, però perquè ve de retruc del cas de Diego Diego Foli. Recordem, baixa, l'aragonès, no va viatjar ja a Cartagena el passat cap de setmana, pel que en un principi era un cop en un dit, no s'ha volgut anar més enllà, un cop que en tot cas demà el fase dubte, i Adri, aquí s'obre el ventall de possibilitats. Jugar amb el porter habitual de la Lliga, que és Ian Mackay, per un costat, o si demà Freud tindrà l'oportunitat de ser el primer d'aquests jugadors amb fitxa no del primer equip que ja ocuparà una de les 11 places de l'11 titular davant aquest Ibiza Illes Pitti Uses. Per tant, aquí ho tenim. En tot cas, seran els dos que viatjaran. Tret que demà Antonio Hidalgo ens doni una sorpresa majúscula. Avui no hi havia un quart porter entrenant-se en tot cas, però bé, tot a apuntar que serà Ian Mackay i Freud Leal els que formin part d'aquesta convocatòria, com dèiem, de 20. I on sí que hi haurà canvis, i això és notícia, cosetes bones que té el futbol professional, és que demà tornem a la gespa artificial. Pensa l'última vegada que vam haver de recórrer aquest argument per parlar de gespa artificial, perquè no va ser en el playoff. Recordem que els camps on va jugar el Sabadell tots tres van ser de gespa natural, per tant toca
no,
anar...
No va ser tampoc a Sant Adrià, no va ser tampoc a Olot, i ja no recordo el calendari de l'any passat abans d'anar a Olot d'on veníem.
Doncs gairebé un any. Segurament farà, si no un any sencer, que el Sabadell no juga en gespa artificial. Demà toca gespa artificial, això sí, una gespa artificial, tot s'ha de dir, d'ultimíssima generació.
Coses bones de compartir camp.
Correcte.
Amb un equip ric, com és la Unió Deportiva Eivissa.
I en aquest sentit, doncs demà toca el canvi. És evident que això suposa canvis, però també deia Antonio Hidalgo que excuses cap ni una.
És un canvi. Evidentment, la pilota no bota igual que la gespa. Si jo entenc que els agrada jugar per terra, el camp tindrà estarà mullat, amb la temperatura que també farà, no crec que això sigui un impediment. És un camp que no està malament de dimensions, o sigui que està clar que ens hem d'adaptar des del primer moment que arribem.
Doncs, Sergi, l'has clavat més d'un any, que feia que el Sabadell no jugava un partit de gespa artificial, sobre gespa artificial, perquè, com dius, el playoff no va ser, Espanyol B, últim viatge 4-2 a segona B, tampoc, Olot, tampoc, abans veníem del Camí Lucano de la Nucía, tampoc, abans Mestalla, no, tires cap enrere Castalia, tampoc, rival, per cert, d'aquesta setmana, dissabte, Villarreal B és híbrida, però, vaja, no és gespa artificial, i hauríem d'anar al 7 de desembre, Cornellà 2, Sabadell 0. El famós dia que expulsen a Manu Lanzarote a la primera meitat, amb les mans, no mans, d'Òscar Rubio en el penal. O sigui, fa un any i una setmana que el Sabadell no juga un partit de Lliga oficial, o un partit oficial, vaja, en aquesta superfície.
I com seré bo, no diré res del nou municipal de Cornellà, i ho deixarem en que simplement és l'últim camp fins demà on el Sabadell ha jugat en aquesta superfície.
Clar, estava pensant, Copa Catalunya tampoc, clar, no hi ha cap competició. No,
per cert, deixa'm que abans de que ho rematem tot plegat, que he dit molt convençut el tema de que no hi havia el porter nou, hem de pensar en Pol Tristán, que aquest sí que s'ha entrenat avui. Per tant, opcions de que demà la convocatòria la formin Pol Tristán i Freud Leal, i que Ian Mackay descansi. Bon apunt aquí del Sergi Parc, sempre atent a la jugada.
Deixa'm fer un apunt també, per cert, ara que parlem d'estadístiques i d'apunts respecte a coses que ja s'han dit, sobre el tema del gol 2000. Fins i tot amb això hem tingut un... No diré polèmica, no? Però Vam parlar fa unes setmanes quan l'equip va visitar les Gaunes, que el Sabadell havia jugat contra diferents logronyesos i que fins i tot havia jugat contra un Logroño, que en el seu dia a segona divisió havia perdut amb 8 gols en un partit del Sabadell i que aquell equip havia estat retirat de la Lliga i havien donat els partits que s'havien jugat fins aquell moment per invalidats, els havien retirat per bàsicament no tenir nivell, o sigui, per no estar a l'alçada de la categoria. Estem parlant de fa la tira d'anys, eh? Estem parlant del segle passat, principis del segle passat. Clar, això fa grinyolar una miqueta els números, perquè si comptes aquells 8 gols, com ho vam fer nosaltres, evidentment acabem de complir el gol 2000 del Sabadell a segona divisió, aquell partit es va jugar i van haver 8 gols del Sabadell a segona divisió. Si anem al que després va dir la classificació, aquells gols és com si no existissin i, per tant, estaríem a 8 del gol 2000. Per tant, hi ha un petit matís que no us estranyi que, per exemple, el propi centre d'esports d'aquí a tant de bo que poques setmanes acabi dient que el gol 2000 l'ha fet un altre, no? O sigui que això, coses d'estadístics, que això, per exemple, el Miguel Ángel Rodríguez, que és qui en sap, et dirà que anem a partits oficials que sí que comptin al final, però vaja, aquest punt de polèmica, si volem entendre així, Sergi, també el tenim.
Doncs queda dit. Per rematar-ho, i això ja no té tant a veure amb el partit de Copa, recordem, demà, amb Adrián Arroyo des d'Eivissa, des de Can Mises, ens hi posarem nosaltres a 2:15 de set, alguns ho gaudirem aquí.
Fas d'analista, no?
Sí, demà. Bé,
què tal?
D'analista. Jo vinc aquí a animar el cotarro. No, a mi no em posis obligacions. Que...
No, jo et preguntaré pel balanç del partit.
Tu ets lliure de preguntar.
Un partit que no veuràs,
per això dic. I jo de no respondre segurament per desconeixement absolut. Sí, per això anava a dir. Com no hi haurà ni imatges ni per YouTube,
televisió.
De moment, ni per YouTube ni per cap mena de televisió, doncs encara m'ho posen millor perquè estiguem més entretinguts aquí a l'estudi. Dit això, a 6:45 ens posem demà. No et despistis, a veure si ara et despistaràs. Surts d'hora, arriba d'hora,
sí,
també.
Sí, no, sortir d'hora sí que surto d'hora. Per cert, hi ha 3 partits de la Copa que no es juguen, que s'han aplaçat, s'han ajornat per tema coronavirus. Un d'ells és d'un equip català que havia de viatjar també a les Illes Balears. Per tant, em temo que l'Olot s'haurà de menjar els vols a Mallorca perquè el Poblense Olot és un dels partits previstos per aquesta setmana que no es jugaran. Igual que el Aro Deportivo Balompédica Linense i que el Zamora Societat Deportiva Logroñés. El Logroñés que està a segona B. Per tant, la Copa també té en renous amb aquest tema. Parlem ara de la nova Creu Alta, si et sembla.
Sí.
Anem a fer un apunt molt ràpid del que implica la Copa del Rei pels equips que hi participen, perquè el Sabadell entra com a segona divisió, per això jugarà contra un tercera divisió, dues categories de pel mig de diferència, jugant fora de casa a partit únic, precisament per aquest canvi de categoria, però el Sabadell pot beneficiar-se econòmicament o no d'aquesta Copa, i qui ho pot fer i qui no? El Sergi Parc té les respostes.
D'entrada, deixem-ho clar. Els únics ingressos que obtindrà el centre d'esports per la competició del CAO seran dels drets televisius, res més. Aquells premis de guanyar 35.000 euros per passar ronda van destinats només als equips de futbol no professional i que s'emmarquen dins del programa Impulso 23, un programa al qual es va adscriure el Sabadell l'any passat però que en pujar segona deixa de tenir efecte. Aquests equips ja han rebut una subvenció depenent de si són de tercera, de segona B o si s'han classificat des de la Copa Federació i seguiran guanyant diners mentre vagin passant rondes. Per tant, el centre d'esports només pescarà dels drets televisius. Quan? Doncs veurem per quan explota els drets audiovisuals la Federació Espanyola, però el pastís, com passa a la Lliga, també es reparteix. D'entrada, des d'aquest any, s'ha reduït la porció que va cap als equips del futbol professional. Abans era d'un 90% de tot el que s'ingressava i ara és del 60% cap als clubs de primera i segona. I com es reparteix aquest 60%? Seguint els mateixos criteris que es fan servir a la Lliga. Així que ja us podeu imaginar que tampoc estem parlant de xifres molt espectaculars. A la Lliga, un 90% se'n va cap als primera divisió i la resta, un 10%, es divideix entre els 22 conjunts de segona. Si ho traslladem a la Copa, d'aquest 60% destinat als clubs professionals, només un 10% anirà cap a les butxaques dels equips de la Lliga Smartbank. I a partir d'aquí se segueixen igualment tots els criteris establerts a la Lliga, que en són un munt a l'hora d'assignar individualment la quantitat de diners, segons resultats esportius les darreres temporades, per la implementació social de cada club, etc, etc. Vaja, que la Copa us molarà o no us molarà, però econòmicament parlant, més aviat, no molt a gaire.
Doncs si algú pensava que el Sabadell podia treure algun pessic per allò d'anar passant rondes, em sembla bé també, Sergi, em sembla just que qui tregui profit de la Copa sigui l'equip de segona B, de tercera, o de preferent, que hi ha alguns que són de cinquena categoria, i que els que són de Lliga de Futbol Professional, prou pastís tenim ja, encara que en aquest cas perjudiqui el Sabadell.
Sí, és una evidència, i si estiguéssim en una altra situació ho reclamaríem. Per tant, és de justícia demanar-ho així.
Dèiem, nova Creu Alta, pensant de cara a dissabte, últim partit, i de seguida marxem cap a Eivissa. Hem vist una imatge curiosa de la nova Creu Alta, a les xarxes socials.
Sí, aquestes mantes tèrmiques, no?, que estàvem acostumats a veure en altres estadis de primer nivell i que per fi han arribat aquí a Sabadell per mirar de mimar una miqueta a aquest verd, que les coses com són, Adri, tant en el partit de l'Alcorcón, que vam cridar una miqueta la llum d'alarma, no?, la vam encendre, com a l'últim partit a casa...
Era un verd marronós, ja,
Sí, ja començava a ser un pèl complicat de veure, però bé, si és per tenir un tracte millor, per poder-la, com dic, mimar una miqueta, i pensant, també, no només en el partit del Castellón, que després, un cop passi el partit contra el Castellón, ja no jugarà a casa el Sabadell, ens hem de remuntar, com deies tu abans, no a la setmana del 10, prevista per Copa, sinó per la setmana del 16-17, quan, si ara tiro de memòria, vindrà el Lugo.
No? Sí, després de Girona i d'una teòrica segona ronda de Copa, vindria aleshores el partit contra el Lugo.
Doncs això mateix. Per tant, cuidant i mimant aquesta gespa, de moment pensant en Castellón, després ja veurem el temps que tindrà per recuperar del tot.
Va, que marxo cap a Eivissa. Sergi, gràcies.
Fins demà.
Hotel Suís. A Ràdio Sabadell.
Perquè el rival de demà del Sabadell és quart al seu subgrup de la tercera Balear, Andratx, líder ara mateix, 18 punts, amb 15 al Manacor, 11 en té el Sóller i 10 aquest Eivissa Islas Pitiüses, això sí, amb un partit menys que els dos primers i dos menys que el tercer. Tenen marge, per tant, els pitiusos per apropar-se a les primeres places. Un dels noms propis és el nostre proper protagonista, golejador de l'equip, davanter centre de 22 anys del conjunt eivissenc, Gianluca Simeone. Què tal, com estàs? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Sois cuartos ahora mismo en la liga, pero con algún partido pendiente, por lo tanto no sé si estáis satisfechos o no, de momento, con lo que llevamos de liga.
Sí, bueno, estamos en la cuarta posición, sabemos que tenemos un partido menos, pero bueno, hay que seguir peleando partido a partido.
¿Qué rival va a encontrarse mañana? El Sabadell en Camises. ¿Qué perfil de equipo es este Eivissa Islas Pitiüses?
Un equipo muy agresivo, un equipo que nos gusta jugar y, bueno, vamos a dejar todo hasta el último minuto.
Claro, que te quería preguntar, la visión desde Eivissa de esta eliminatoria, un tercera recibiendo a un segunda, ¿cómo se está viviendo allí este duelo? ¿Qué supone para vosotros esta opción de jugar Copa, de enfrentaros a un equipo de fútbol profesional?
Bueno, una Copa que, bueno, es la primera vez en el club que la vamos a jugar, estamos muy muy contentos, con mucha ilusión, sabemos que el Sabadell es un gran equipo y bueno, vamos a tratar de hacer el mejor papel posible.
Lo hablábamos con el director deportivo cuando salió el sorteo, seguramente había novias que tenían un poquito más de perfil, ¿no?, que este Sabadell, ahora hace ilusión a nada, 24 horas un poco más del partido, pero en su momento teníais aquí caramelos que eran mucho más dulces, ¿no?, de poder jugar, yo qué sé, contra un primera.
Sí, bueno, había equipos muy, muy, muy grandes. Bueno, estaba el Atleti, el Sevilla, pero bueno, sabemos que nos tocó esto y bueno, vamos a tratar de enfrentarlo de la mejor manera porque sabemos que es un equipo muy grande también.
Tu carrera de momento entre River Plate, Unión La Calera en Chile, Gimnasia y Esgrima, tú eres argentino, a nadie se le escapa ese apellido, Simeone, el hijo del Cholo. ¿Cómo acabas, Gianluca Simeone, en Eivissa? Lo digo porque tú ahora estás en el Eivissa Islas Pitiüses, pero es que en el último año y medio has estado también en la Unión Deportiva Eivissa y en San Rafael. Por lo tanto, ¿cómo acabas en Eivissa?
Bueno, yo estaba jugando en Gimnasia de La Plata, no tenía mucho rodaje, me llamaron de la UDE, del San Rafael, de los dos, para que esté ahí, me fui por sesión, estuve en el San Rafael, jugué bastante, pude meter varios goles, y bueno, después me llamó Sergio del CD, y bueno, no dudé de volver a la isla otra vez.
De hecho, decías el rendimiento en el San Rafael, gran rendimiento el que tuviste el año pasado, no sé si eran 15 goles o vaya, un olfato goleador que demostraste allí en la isla, y de momento en 5 partidos 3 goles, por lo tanto, estás ahí arriba en el ranking de Pichichi de la Liga.
Sí, bueno, la temporada pasada, hasta lo que duró, pude hacer un buen papel, pude marcar varios goles, como decís vos, y bueno, ahora también estoy bien, pude marcar también 3 goles, así que espero seguir por el mismo camino.
¿Qué tal la vida en la isla, por cierto? Más allá del mucho nivel futbolístico que hay últimamente en Ibiza, en estas categorías, segunda B, tercera, el año pasado la UD y la Peña Deportiva jugando el playoff para subir a segunda, equipos de tercera división, Purmañ, el propio Ibiza Islas Pitiusas. Más allá de eso, de lo futbolístico, la vida en Ibiza, ¿qué tal?
Bien, la isla, para uno que viene de Sudamérica, te imaginas otra cosa por lo que significa Ibiza, pero una vez que entras acá y conoces a gente de la isla, sabes que es otra cosa, que se vive muy muy bien, que en invierno es muy tranquilo, que en verano, bueno, sabemos lo que es, y que en lo futbolístico cada vez es más competitivo, así que la verdad que año tras año se está poniendo cada vez más difícil.
Una curiosidad, Gianluca, venís de empatar el sábado contra el Cardassá 1-1, era prácticamente imposible que jugaras contra un equipo, siendo jugador del Ibiza Islas Pitiusas, que se enfrente de aquí a 4 días a tu padre, pero es que se ha dado el caso, ¿no? Es casi rocambolesco, pero después de jugar Gianluca contra el Cardassá en Liga, 4 días después hay un Cardassá Atlético de Madrid también en Copa esta semana. ¿Ha habido llamada para saber qué tal el equipo o no?
Sí, bueno, fue justo muy... coincidió todo, lo hablé con mi padre, pudo ver el partido que jugamos nosotros el fin de semana contra el Cardassá, así que bueno, ahí tuvo un poco de información, así que sí, la verdad que fue todo con mucha coincidencia, y bueno, esperemos que también ellos lo enfrenten de la mejor manera.
Acabo preguntándote otra vez por el partido de mañana, he empezado por ahí, remato el tema también con ese Ibiza Islas Pitiusas Entrada Sports Sabadell. Ahora hablábamos aquí un poquito de prioridades del conjunto arlequinado, con una situación de cierta urgencia en la Liga de Segunda División, con jugadores que seguramente reservará el técnico para el viaje a Ibiza, y por lo tanto con un grupo de 6-8 jugadores entre filial y juvenil que se desplazarán mañana a la isla. ¿Os fiáis de eso? ¿Os fiáis de que el Sabadell venga con un plan B, con una segunda versión en el partido de mañana o no?
No, nosotros tenemos que hacer nuestro partido, vengan los jugadores que vengan, sabemos que bueno, que son de una categoría muy alta como es la segunda división de España, pero vengan los jugadores que vengan, como te digo, vamos a tener que hacer nuestro papel y enfrentarlo de la mejor manera.
Por cierto, cuéntame cómo es eso de jugar con público en época de pandemia, porque aquí lamentablemente no lo podemos hacer. En el fútbol profesional los estadios están vacíos, casi no podemos entrar ni siquiera los periodistas, por lo tanto, eso de que mañana vayamos a Camises y haya gente nos va a sorprender. Cuéntanos qué tal.
Sí, bueno, eso lo hablaba con mi padre también, que me decía que en el Wanda no había nadie, y en Camises sí. El año pasado también había bastante gente, y bueno, con el distanciamiento social que todos sabemos, está bueno porque se escucha y está muy guay.
Es una pena que en el Wanda no haya público, porque mira que hay ambientazos allí siempre. Supongo que en Camises no será tanto, pero vaya, que siempre es de agradecer tener gente y que la salsa del fútbol, que es ese ambiente, lo tengamos. Gianluca Simeone, delantero del Ibiza Islas Pitiusas, mañana nos vemos por allí por Ibiza, por Camises. Un abrazo, gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Abrazo grande.
Juan Hernández al chut, gol,
la picadeta, gol.
Pero las entradas, Josep Coy, punta penal, gol.
Sabadell en joc.
La Copa mola tant que a Ràdio Sabadell ens hem tornat bojos amb la narració del Sergi Garcés. No, amb la narració de l'Adrián Arroyo, els comentaris del Sergi Garcés i la direcció del Pau Vituri, primera eliminatòria de la Copa del Rei. Aquest dimecres, a partir de 6:45 de la tarda i en directe des de Can Mises, Club Deportivo Ibiza Islas Pitiusas, Centre d'Esports Sabadell.
Vibra amb els partits del Centre d'Esports, el Sabadell en joc.
Borja Vázquez, Ana Giner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell, amb Toni Garrido, seonsiguis.com.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Demà, com veieu, la ràdio cap per avall. A Eivissa, amb servidor, viatjant cap a Can Mises, aquest duel contra el conjunt que té com a un dels màxims golejadors el fill del Xolo Simeone, Gianluca Simeone. Deixem de banda, ara sí, aquest Eivissa Islas Pitiusas, Centre d'Esport Sabadell, de demà a les 7, en directe des de 2:15 aquí a Ràdio Sabadell. Parlem de futbol formatiu perquè el Mercantil acumula ja 4 derrotes seguides a la Lliga Nacional Juvenil, l'última en el duel directe contra el Mataró per 2-1. Els graciencs són setens, 7 punts en el seu caseller, i corren el risc de despenjar-se de la lluita per l'ascens. Juanjo Beltrán, l'entrenador blaugrana, creu que els està faltant una mica de tranquil·litat a l'hora d'afrontar, sobretot en el joc, els partits, per culpa d'estar precisament immersos en aquesta dinàmica negativa.
Últimament sembla que tot es gira en contra i que la dinàmica, quan es perd una vegada i una altra... costa molt fer veure al jugador pues, que no passa res i que inclús hem tingut derrotes que entren formant part de lo normal, anar a Girona i perdre, anar a l'Adam i perdre i perdre contra el líder, pues és normal, però com són seguides, pues, el primer dia que és un rival menys d'entitat, encara que també és bon equip, pues, bueno, sembla que com es va arribar al gol molt d'hora, el segon també d'una errada individual.
Després de que les primeres derrotes d'aquest sotrac arribessin en bons partits del Mercantil, el Maresme, l'equip sabadellenc, va fer un pas enrere i ara queda ancorat en aquests 7 punts que dèiem. De fet, Beltrán lamenta haver perdut contra un rival que literalment diu no és millor que no pas aquest Mercantil. El tècnic ha detectat un canvi d'ànim en el si de l'equip després d'aquestes 4 desfetes consecutives.
El que ha canviat una miqueta respecte a l'última vegada que vam parlar és una miqueta la mentalitat dels jugadors. És a dir, això sí que la derrota ens ha fet molt mal. A més, alguna, com la de Llagostera, quan realment es mereixem alguna més, encara més, perquè llavors el treball sembla que no sigui el corret. I el hàndicap que sempre he dit des del principi, doncs que el no comptar amb cap jugador que hagi jugat en aquesta categoria des de l'inici de temporada, doncs hi ha jugadors que estan descobrint el món competitiu a base de la derrota i de la desil·lusió, i això doncs, bueno, és més un tema psicològic que no futbolístic.
Redreçar el rumb ràpid, per tant, serà clau per veure si el Mercantil ha de canviar d'objectiu aquesta temporada o pot seguir optant a la part alta. Sobretot perquè tenint un calendari tan curt, amb dos subgrups a la Nacional Juvenil, el marge és molt estret si volen arribar encara a la lluita per ascendir a Divisió d'Honor.
Aquest és el hàndicap del format de la competició, doncs, bueno, encara que al final, si no entrem a la part alta del grup, doncs, anirem a la de la salvació, on cada any és on més o menys el Mercantil es troba, és a dir, que al final sempre estem lluitant del 10 cap a baix i és una situació doncs, que l'hem de sobreviure.
Aquesta setmana el juvenil mercantilista en aquesta lluita per sobreviure que deia ara el Juanjo Beltrán s'enfrontarà a un juvenil B del Javac Terrassa que no ha sumat de moment ni un sol punt en el que portem de nacional.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
I en futbol sala, l'Escola Pia va empatar 2 en el seu enfrontament a casa contra el Pallejà. Els escolapis encadenen 3 jornades consecutives puntuant i miren a dalt a la classificació, encara amb un partit pendent de jugar. Aquesta setmana, justament, es posaran al dia visitant la pista del quart classificat, el Cerdanyola, qui marca el llindar 2 punts per sobre dels sabadellencs. Amplia aquesta informació al Carles Ballart.
La primera meitat va començar de la pitjor manera possible pels sabadellencs. Un gol del Pallejà en una de les primeres ocasions del partit obligava a reaccionar els nois de Pedro Donoso. El desavantatge no va afectar els del carrer Garcilaso i van seguir proposant fins que van veure porteria en 2 accions consecutives. El 2-1 en el marcador suposava la remuntada, però els del Baix Llobregat van igualar en els últims segons. El tècnic escolapi Pedro Donoso destaca l'ímpetu dels seus futbolistes, tot i la fèrrea defensa del rival.
Yo creo que hemos hecho un buen partido, es un equipo en el cual juega mucho por detrás de media pista, muy intenso en defensa y bueno, y no propone mucho, ¿no? Entonces, bueno, todo el balón, todo el peso del partido lo hemos llevado nosotros. Creo que hemos tenido nuestras ocasiones, ellos en la segunda parte apenas han llegado y bueno, y entre las expulsiones y todo esto que no nos ha favorecido mucho, pues bueno, yo creo que tengo que felicitar al equipo, ¿no?
A la segona meitat el marcador ja no es mouria fins al final, però va passar absolutament de tot. L'enfrontament es va convertir en una disputa cos a cos i la intensitat dels dos conjunts va provocar un cúmul de faltes, que va acabar amb dues expulsions en contra dels escolapis. Els sabadellencs es van quedar amb dos jugadors en pista durant uns quants minuts, però van resistir i fins i tot van tenir l'oportunitat de marcar el tercer. El jugador Santi Sardà subratlla que l'equip ja venia mentalitzat de la duresa del rival.
Sabíem que Pallars era un equip superintens, l'entrenador dels seus vídeos ens havia informat una mica de com jugaven i de com defensaven i com anaven al límit. Al final els àrbits posen els límits i nosaltres hem anat també igual del límit que ells. Llavors és normal que un partit d'aquesta categoria, amb aquesta intensitat que s'exprimeix a cada partit, doncs a vegades surtin xispes. Les expulsions crec que han sigut justes, ha sigut un penal que ens hagués afavorit a nosaltres que no l'ha pitat. Bueno, són coses que pot passar, a vegades et piten a favor, a vegades et piten en contra i ja està, hem de seguir fent el nostre joc i no mirar els àrbits, no?
7 punts de 9 possibles contra els 3 últims equips de la classificació. Aquest és el bagatge dels sabadellencs en les últimes setmanes. Aquesta bona ratxa de resultats ha permès als homes de Pedro Donoso tornar a entrar en la lluita per les primeres posicions del subgrup 3A de la segona divisió B. El capità dels Escolapis lamenta no haver aconseguit endur-se els 3 punts, però valora l'esforç de tot l'equip.
Sí que és veritat que portàvem dos partits seguits guanyant. Evidentment volíem la tercera victòria seguida. Hem fet més mèrits que Pallejar per emprendre el partit. Avui no ha pogut ser, però estic content en general amb l'equip. Hem competit els 40 minuts, hem tingut ocasions per trencar una mica el marcador, el seu porter ha estat molt, molt encertat i hem seguit. Hem pogut defensar inclús un 4 contra 2. Crec que aquesta és la dinàmica. Dimarts seguirem entrenant per afrontar l'últim partit de l'any. L'objectiu serà guanyar el camp de Cerdanyola.
Els Escolapis disputaran aquest cap de setmana l'últim partit de l'any. La Pia recuperarà el partit ajornat de la tercera jornada visitant la pista del Cerdanyola. Si aconsegueixen els 3 punts, superaran els vallesans a la classificació. Recordem, aquest dissabte a les 6 de la tarda.
Això en un dels subgrups de la segona divisió B, a l'altre el partidàs entre el segon i el primer, previst al Pujolet. L'últim cap de setmana el Manresa Natació Sabadell es va haver de suspendre pel coronavirus. Borja Burgos, entrenador del club en directe, què tal? Bona tarda.
Bona.
Amb la mel als llavis, us vau quedar. M'imagino que havia de ser el partidàs, no de la jornada, sinó de tot el subgrup, haurà de ser més endavant.
Sí. Bueno, una pena perquè al final no volíem parar, però bueno, aquest any sabem com va estar el tema, com va això del virus i, bueno, ens ha tocat a nosaltres, com segur que tard o d'hora els hi tocarà a tots o quasi tots i res, esperar que a recuperar-los i a poder jugar quan abans.
Com va anar el tema per això? Perquè si no m'erro, va anar força just de timings, no? A l'espera, sobretot, sí. de la confirmació de l'ajornament per part de la federació.
Sí, bueno, a mi em truca el Josep Maria el dia... Bueno, el positiu ha sigut del Josep Maria. A mi em truca el Josep Maria al matí, a les 9 del matí més o menys, que el seu germà ha donat positiu i que ja ha estat en contacte. I que, bueno, que està confinat i que s'ha de fer un PCR el cap de setmana i que ja m'informarà. I poc abans de l'entreno, a les 7 de la tarda, 7 i alguna cosa, em torna a trucar, que finalment li han fet ara i que ha sortit positiu. Llavors, justament ahir, bueno, el dijous en aquest cas, ens tocava la plantilla passar PCR. Vam decidir que, donant la situació, no entrenaríem, però ja que estava tothom ja per Sabadell, pues, ens faríem els PCR i per sort, pues, la resta de jugadors va donar tots negatiu i tots bé. I llavors, bueno, el procés va ser informar Manresa, informar la federació, informar tothom del succeït. Després d'un dia divendres el delegat també va donar positiu i dissabte al matí al fisio. Però bueno, vam anar informant de tots aquests casos i fins a última hora sí que és cert, fins al dissabte al migdia la federació no va emetre el comunicat que finalment s'aplaçava.
Déu-n'hi-do, tothom ve per això, no?
Sí. Pràcticament asimptomàtics, més enllà de, pues, una miqueta de mocs o alguna cosa així, però que estan tots bé.
I el partit, sense data encara, m'imagino?
Sí, bueno, justament ahir vam acabar de confirmar els dos clubs el dia 4, just abans de Reis.
Déu-n'hi-do, no? Quin inici d'any, no? Sospito el que has apuntat ja a la carta als Reis aquest any.
Sí, sí, una bona victòria. Sí, sí, i bueno, al final havíem de jugar quan abans, perquè durant tota la segona volta crec que no hi ha ni un dia tret de Setmana Santa i la Copa d'Espanya que descansi la competició, i millor fer-ho ara, si no tocaven entre setmana, i era una mica més merder. I llavors, pues, bueno, entre els dos clubs hem dit que aquest dia també era relativament bo, perquè al final podem, entre cometes, respectar-li les vacances als jugadors, que ja havíem pactat amb ells, que fins al dia 28, crec que és, no tornàvem a entrenar. I, bueno, així ho hem acordat.
Clar, el partit arribava després de la vostra primera desfeta en un inici de Lliga que havia estat realment immaculat. Ara quedava aquesta sensació estranya d'un Nadal sense haver jugat aquest partit contra el Manresa, duel directe de la part alta, i després de la derrota contra el Barceloneta. Però, clar, tenint el partit aquí entremig, ja la cosa canvia, no? Ja no és la mateixa sensació de marxar de vacances de Nadal.
Exacte. Bueno, al final, com tu bé dius, ens hem quedat amb un sabor una mica dolent, perquè l'últim partit que hem jugat ha sigut amb derrota, però bueno, jo crec que s'ha de ficar en perspectiva tot, i que l'inici de campionat és més que bo, que fins ara pues, estem en una posició privilegiada i que hem de treballar per continuar aquí dalt. Llavors, pues, bueno, nosaltres volíem jugar quan tocava per refer-nos d'això. No ha pogut ser, i quan abans juguéssim, en aquest cas nosaltres teníem moltes ganes de jugar, i quan abans juguéssim millor. Les dates ens han fet que el dia 4 sigui el dia escollit, i res, ara pues això, desconnectar aquesta setmana per obligació i una més de vacances, que crec que l'equip s'ha guanyat. Vam començar molt d'hora també l'agost, i a tornar a carregar piles per afrontar també aquest 2021 que ens depara reptes molt importants.
I acabo, Borja, que ara deies el tema de reptes de cara al futur. Malgrat tot, gran inici de Lliga, i tenint en compte que els punts s'arrossegaran a la segona fase, la clau per vosaltres entenc que és no aixecar el peu, no? Continuar exactament com estàveu rendint fins ara.
Exacte, sí, sí. L'objectiu és anar guanyant dia a dia, perquè al final jo crec que aquesta segona Lliga, sigui la lligueta que sigui, però que pot ser una mica trampa, és a dir, al final tu pots passar a la primera, la Lliga de Campions, per així dir-ho, i cada quart a 9 punts dels 5 primers, i fa molta il·lusió, però la realitat és que ja no estàs lluitant per res, com aquell qui diu. Llavors, pues, nosaltres volem seguir allà dalt, seguir amb opcions reals de que si ens podem classificar per aquesta lligueta quedant entre els quatre primers, sigui amb opcions de poder competir per endur-nos les dues primeres posicions, que són les que donen opció a play-off, i llavors pues, cada partit és una final més que mai, i hem de treure els punts sempre, i sigui com sigui.
Serà un 2021 mogudet, com deies ara. Ràpida recuperació per tots els afectats, i a tornar a la normalitat i a parlar de futbol sala, que és el que toca. Borja Burgos, que vagi molt bé, una abraçada enorme.
Molt bé, moltes gràcies, una abraçada.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Molt bon dia, són 2:15.
Molt bona tarda, són les 7.
Des de l'Ajuntament ja estaven estudiant la possibilitat d'utilitzar mascaretes.
El director del Parc Taulí, Joan Martí, ha assegurat que l'objectiu d'aquesta segona onada és que el coronavirus no afecti tant la resta de serveis de l'hospital.
Ràdio Sabadell, el que passa quan passa.
Des de Transports Urbans de Sabadell s'han reforçat les freqüències de les línies 1, 2 i 3 per reduir el nombre de passatgers a cada vehicle i així millorar el distanciament físic entre els usuaris del servei.
Tota la informació ampliada al portal web Ràdio Sabadell. FM.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
10 minuts, mal comptats, i les 3 de la tarda ja ens avançaven. Fa mesos des del Motor Club Sabadell que entre mans tenien un projecte espectacular que consistia en organitzar el Rally de la Llana, fins aquí res fora de l'habitual, podríem dir, però atenció, de forma virtual. Doncs bé, després de setmanes i setmanes de treball, finalment diumenge va tenir lloc aquesta primera edició de la mítica prova en aquest format que en un any que per culpa de la pandèmia no ha pogut tenir lloc la cursa, la de sempre, la real, com a mínim ha servit, m'imagino, per treure's l'espina. Jaume Marco, president del Motor Club Sabadell, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, molt bé.
Com diem, ja sabem que va ser un cop dur el fet de no poder organitzar el Rally de la Llana i, home, tot i que no és el mateix, en certa manera aquesta edició virtual deu haver pujat una mica els ànims, no?, dels que us agrada l'olor a benzina.
Sí, tot i que no l'hem pogut ensumar, la benzina, perquè ha sigut, tot com dius tu, virtual, ha sigut una experiència molt enriquidora, hem après molt, i, ostres, i tenim un rally internacional, hi ha polacs, francesos, mexicans, i gent de la resta d'Espanya han participat al Rally de la Llana.
Uns 120 inscrits en total, com deies, pilots internacionals, 4 categories, i aquests 3 trams en zones tan reconegudes, Vacarisses, Els Sants i el Coll d'Estanalles, que vist així sona molt atractiu, però vosaltres quina valoració feu ara a posteriori? Perquè hem anat coneixent els detalls a mesura que avançava el projecte. Ara que ja hem vist aquesta primera edició, el balanç quin és?
El balanç és molt positiu. La feina feta per Simrall i l'empresa d'aquí del Vallès també, que s'ha encarregat de confeccionar, de produir els trams i de fer l'organització amb els servidors i tot això, ostres, ha sigut genial. I realment la recompensa de la gent que ha corregut, que els mateixos pilots que deien que ha sigut el millor, perquè s'estan reproduint, començant a reproduir altres ratllis, però unes no són reals. El nostre és el segon real que s'ha fet a tot Espanya, el primer va ser el Príncep d'Astúries, i el segon sobresalt ha sigut el nostre, doncs la gent deia que tots els ratllis que han corregut amb carreteres teòricament no reals i reals, que el nostre era el més maco que havien corregut.
Suposo que això omple, no?
Hombre, clar que omple, moltíssim, moltíssim omple, moltíssim.
La prova, a més, la vam poder veure per YouTube, la vam estar seguint una estoneta aquí a la ràdio, amb narradors, tu mateix també aportant el teu granet de sorra en els comentaris, per ser la primera edició, tot molt professional, realment, cuidant els petits detalls, fins i tot amb meteorologia canviant.
Sí, sí, el temps era el que era el temps real que hi havia, amb el qual no va ploure, no va nevar com altres anys ens anava tot real, però la meteorologia no va ser més o menys... A la tarda les pistes patinaven una miqueta més per la baixada de temperatura, però si veies que el cap anava passant les hores i la ombra dels arbres anava canviant i les zones obagues es quedaven més fosques, les zones amb sol es quedaven més amb més llum. Realment és genial, sí, és molt curiós.
És un tema impensable fa 2 dies, eh?
És un tema impensable fa 2 dies perquè, clar, Colin McRae, Richard Vance, jocs d'aquests d'ordinador, perquè això no deixa de ser un joc, també, reproduïen un tram i això ho venien per tot el món i el mateix que corria amb el mateix tram, el que corria a Sabadell, que el que corria a Honolulu, que el que corria, a Singapur, no? Aquí la gran diferència és que estem reproduint trams reals. Si tu fas, per exemple, el tram d'Estanalles surt de Navarcles davant d'un geriàtric i hi ha el lletrero a la casa amb el lletrero del geriàtric. Hi ha molts detalls en el tram que et fan veure que estàs en el tram.
Clar, és que realment és brutal, fins i tot en trams que ara mateix no es poden fer servir per fer un rally, com havíem comentat ja en la prèvia. Ha vingut per quedar-se aquest Rally de la Llana virtual, independentment del que succeeixi amb el Rally de la Llana com el coneixíem fins ara?
Per nosaltres sí, per nosaltres si no passa cap cosa, l'any que ve volem celebrar el segon Rally de la Llana i segurament també ho farem coincidir amb actes per la Marató de TV3, vull dir que és de les altres coses que també ens omple, que vam començar l'any passat amb Autosí, amb la gincama de Mata de Pere i aquest any hem continuat amb Difisa Racing i altres sponsors aquí en el virtual.
Això et volia comentar també, perquè va tenir aquesta vessant benèfica, solidària, amb la Marató de TV3. En aquest sentit, com va anar el tema?
Bé, ara tenim que tancar números, però bé, força bé, força bé. Jo crec que més o menys aportarem la mateixa quantitat que altre any. Tampoc vull avançar-la perquè perquè no ho tenim tancat encara, estem acabant de comptar despeses, però bueno, a més serà pública, això a la web del Motor Club Sabadell, quan fem l'aportació a la Marató estarà publicat a la web.
I a més, en un any difícil com aquest, és d'agrair també aquest cop de mà a la Marató de TV3. Acabo amb reptes de futur, evidentment, com tot l'esport, com tota la vida en general, tot anirà lligat a com avanci la maleïda pandèmia, però, vaja, m'imagino que la principal novetat o els principals objectius de cara al futur serà tornar en la mesura del possible a la realitat, no? Poder organitzar un Ral·li de la Llana com Déu mana en el seu format habitual, independentment d'aquesta idea que deies ara de poder tenir en el futur també la seva corresponent edició virtual.
Sí, sí, evidentment, estem treballant ja en el Ral·li de la Llana del 2021, vull dir, el Xavi Alujo està començant a programar recorreguts, horaris, però era com casen les coses. Les coses complicades de muntar un ral·li, que és casar tots els trams, veure que són carreteres que es pot passar, que es pot demanar permisos, que quadrin els horaris, que la caravana no es mengi el cap a la cua, i això és una feina de xinos, amb perdó per la gent xinesa, però és una feina molt concreta i molt treballada. Aleshores, el Xavi està a porta d'encem un mes i pico treballant amb el recorregut del 2021 ja.
Doncs una feinada al Motor Club Sabadell amb la vessant, podríem dir, física del ral·li, i cadascú des de casa amb aquesta de virtual que comentàvem ara i que ha tingut lloc per primera vegada aquí a Sabadell, però vaja, amb gent de tot arreu, com dèiem, francesos, polonesos, mexicans, gent d'arreu de l'estat, i amb una bona participació i un bon balanç. President Jaume Marcó, enhorabona per la iniciativa, per la vessant solidària, per la feina ja pensant de cara al futur, i tant de bo que sí, que puguem tornar una mica en mica a la normalitat i que això de la realitat virtual ens serveixi de complementària, però no de substitució una de l'altra.
No, jo espero que no. De totes maneres, qui no ho hagi vist i ho vulgui veure, a la pàgina web del Motor Club Sabadell hi ha dos enllaços dels trams del matí i els trams de la tarda del virtual, i poden anar a veure, si tenen curiositat per veure com és això del virtual, poden fer una ullada allà.
Doncs la veritat és que és digne de tafanejar i de veure com han quedat aquests trams i de com va anar la competició. President, una abraçada enorme, que vagi bé.
Una abraçada a vosaltres i moltes gràcies per la trucada.
Avui acabem el programa a la piscina, concretament amb l'Òscar Salguero, que ha ratificat novament la seva mínima B pels Jocs Paralímpics de Tòquio a la prova del 100 braça, la seva realment especialitat. El nedador del Club Natació Sabadell va cloure dissabte a Astúries, a Oviedo, la seva participació en el Campionat d'Espanya de Natació Adaptada, i ho va fer amb 4 medalles, 2 d'or i 2 d'argent. Com a Castelló fa una setmana, Salguero es va tornar a quedar a les portes de la mínima A, que garanteix el 100% el seu bitllet pels Jocs Paralímpics al Japó, però aquest cop va nedar mig segon més lent. Tot i això, el dels marinals marxava satisfet.
El Campionat d'Espanya d'Oviedo, la veritat és que ha anat bastant bé. Estic content amb els resultats. A la prova principal, al 100 braça, no vaig poder fer la mínima A, però bueno, vaig fer un altre cop la mínima B, amb una bona marca, a prop del que faig normalment a aquestes altures de la temporada, i sobretot amb bones sensacions. Em quedo amb això, amb que ho he anat molt bé i estic molt content.
A banda d'aquesta plata al 100 braça, Salguero també va ser segon en els 200 i es va imposar en els 50 braça i en els 200 estils, on a més va aturar el cronòmetre en 2:25:30, rebaixant el rècord d'Espanya de la seva categoria SM9. I demà dimecres, aquí a l'Hotel Suís, amb el Sergi Parc, connectarem amb Eivissa i parlarem amb el tècnic del rival del Centre d'Esports, Alberto Gallego, l'entrenador de l'Eivissa Islas Pitiüses. Partit de Copa demà, com sabeu, a les 7. Recordarem també les últimes experiències d'arlequinades en aquesta Copa del Rei, pendents del que faci també el Castellón, que també juga partit de Copa i que dissabte visita la nova Creu Alta. I a més de tot això, amb vol femení, amb l'empat de l'Oar Gràcia, vòlei i la tercera divisió de futbol sala. Va, recollim els estis que hem de fer la maleta per anar cap a Eivissa. Ha estat al control de so un dia més el Roger Benet, us ha parlat l'Adrià Arroyo en nom dels esports d'aquesta casa. Podeu continuar informats com sempre al 94.6 de l'FM, a radiosabadell.fm o a les nostres xarxes socials, a Twitter, a Instagram i a Facebook. Una abraçada, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.